La Tàctica, amb Aniol Puigvert.
Bona tarda, benvinguts a la tàctica del cap de setmana, una tàctica diferent que servirà en comptes de repassar i preparar els partits del cap de setmana per actualitzar marcadors i classificacions, i també tindrem diferents veus durant aquesta mitja hora de programa. Avui són divendres, dia 23 de desembre, i és l'última tàctica de l'any, l'última tàctica del 2022, i ja no ens veurem, òbviament, fins al 2023. I és que ens ho hem passat bé i per això comença, ara poc més de 7:45, l'última tàctica de l'any. Com sempre, comencem amb la Unió Esportiva Olot, però com que no hi ha jornada perquè són vacances de Nadal, tractarem l'equip des d'un altre punt de vista. Analitzarem l'Olot i la seva estrena a la segona ref amb les veus de Jonathan Risueño amb el programa del tercer temps de Ràdio Olot i les paraules de Joan Agustí, president del club, a una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió. I a més també tindrem a Sergi Reset per parlar del Mercato. Els olotins a hores d'ara segueixen sent penúltims a la classificació, amb 11 punts a 6 de playout i a 7 de la salvació. Després del partit d'aquest cap de setmana, amb l'empat a 0 contra un rival directíssim, el Mallorca B, els olotins els hi van anar tot en contra, penal fallat, lesions, expulsió, etc. Però ara l'Olot té un temps en el que desconnectar, si més no, en partits oficials i carregar piles per tornar al 2023 i aixecar la situació i sortir de la zona lletja de la taula per evitar el descens a tercera divisió. Tot i que sigui una tàctica diferent, seguirem en la mateixa línia. Veurem la situació del Bols de Tosca a Primera Catalana i l'anàlisi d'aquest 2022. Mirarem els dos equips garrotxins i el seu estat actual a la Segona Catalana. Tindrem les veus del president de les Preses, Xevi Colomer, com a millor equip garrotxí de Tercera, i de l'Hostoles, campió d'hivern, a Quarta Catalana. I en l'àmbit poliesportiu parlarem amb Roger Isern per fer una valoració del 2022 en clau hoquei patins. També repassarem les situacions de waterpolo, bàsquet, vòlei, tenis taula i les curses que venen de cares a aquest final d'any. Això és la tàctica del cap de setmana, l'última tàctica de l'any, així que comencem.
La tàctica, tot el que cal saber abans del cap de setmana.
I ho fem amb música trista, tot i que sigui finals d'any, perquè la Unió Esportiva Olot tanca un any ple d'alegries i de no tantes alegries. Ha estat l'any de l'ascens de tercera divisió, l'any del centenari, l'any de coses bones i de dolentes, i ara, malauradament, ens toca viure la dolenta. Després d'un ascens i una pretemporada amb bones sensacions, l'Olot és penúltim al grup tercer de segona ref, amb 11 punts a 6 de la zona de playout i a 7 de la salvació per aconseguir l'objectiu principal, que és no tornar a tercera divisió. Només dos partits s'han convertit en victòria pels olotins i la resta són tot empats i derrotes. Tot i que en els últims partits les sensacions milloren i sembla que la victòria cada vegada és més a prop, l'Olot està en una situació crítica, amb l'aigua a la boca, i si l'aigua arriba al nas ja no pots respirar i t'ofegues. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, posa nota a l'equip en aquest tram de temporada.
Home, en primer lloc hem de ser crítics, vull dir, nosaltres ens vam equivocar. Quan dic nosaltres, començo per el president i segueixo per tots els estaments del club. I fins i tot Mànix ens va contagiar el partit del Barça, el partit de l'Europa, el partit del Nàstic, el passar semifinals de Copa Catalunya. Ens va contagiar d'una eufòria de que ens van pensar que les coses anirien molt bé i en franquesa les coses estan anant malament.
També val a dir que en pitjors situacions hem estat i que no és cosa de tirar la tovallola, sinó que s'ha de seguir amb la dinàmica de joc que portem en els últims partits, en el bon joc ofensiu, o si més no, en la millora defensiva respecte a l'era Mandiola i amb la solidesa defensiva que manté l'equip. El pròxim partit després de l'any nou és contra un rival important, un rival que es pot tombar i que els olotins coneixen bé, el Badalona Futur. No val a rendir-se, i aquest és el missatge que llença l'entrenador de l'Olot, Jonathan Risueño.
Que jo no me rendiré, que jo mentre esté aquí voy a intentar... que los jugadores tampoco se rindan porque va con la forma de ser mía y con cómo veo yo la vida.
Tot i que l'equip no estigui sumant el que segurament mereix, les sensacions i la confiança dels jugadors cada vegada són millors. Amb l'era Mandiola, tot i fer un gran final de temporada, amb la consecució de l'ascens i una gran pretemporada guanyant a Nàstic de Tarragona i empatant contra el primer equip del Barça, entre d'altres, l'equip transmetia que no arribava més, que no generava perquè no podia, que tot i tenir una solidesa important, acabava encaixant aquell golet que li feia perdre els 3 punts. Això amb el canvi d'entrenador, els aires són renovats. Es veu un equip totalment diferent, amb jugadors que agafen més protagonisme, amb una idea de joc més clara i amb més projeccions i idees ofensives. Risueño parla de la idea que vol en la que es converteixi el seu equip.
el Olot, cuando se pusiera por delante, supiera contraatacar bien, que supiera defender bien ahí y que estuviera cómodo dándole el balón al rival y que con ventaja en el marcador fuéramos en la contra letales, porque creo que tenemos gente rápida, que sepamos sufrir ahí defendiendo sin balón y que luego con balón, un poco lo que estamos intentando hacer, que si el equipo se nos encierra atrás, como en estos partidos que hemos ido perdiendo, sepamos llegar bien a zonas de remate con balón y también tener unas buenas vigilancias para que no nos contraataquen y estemos expuestos, y que luego en los partidos, digamos, cuando están empates en el cara a cara, que sepamos tener el balón y filtrar ahí y ser verticales sin tener ese miedo.
No obstant, l'entrenador valencià creu que l'equip està al marge del precipici i que estar 7 punts és el marge màxim per poder capgirar la situació. Queden dos partits per acabar la primera volta al camp del Badalona Futur, tornant de vacances, i a l'estadi municipal contra el Prat. Tot i així, Risueño admet que firmaria ara mateix quedant al play-out perquè creu que se salvaria segur.
Però ara mismo, perquè... Es que lo firmo porque estoy seguro que nos salvaríamos en el playout ese, pero segurísimo, porque creo que es el grupo, creo que es el grupo con más nivel de, lo, de los cinco. On another low, oh my
tears be used all, on another low. A part dels mals resultats, la sort no ha estat del costat dels olotins. L'últim partit va ser el colofó a la mala vibra i de la mala sort. El partit contra el Mallorca B va passar de tot i res a favor dels olotins. L'Olot havia de guanyar el partit sí o sí per poder acabar bé l'any i enfocar-se en els pròxims partits de gener, però no va ser així. L'Olot va fallar altra vegada un penal, provocat per Uia Ayala a la primera part. Aquest cop va ser el torn d'Urri que va agafar la responsabilitat i va llançar el penal que va aturar el porter mallorquí. Risueño bromeja amb el tema dels penals, uns penals que si haguessin entrat portaríem 6 punts més a la classificació, ja que de 5 penals xutats només han aconseguit marcar-ne un en la victòria al Camp d'Esports del Lleida.
Hoy le he dicho a Batalla si se atreve a tirar el próximo. Y no es broma, ¿eh? No, pero no sabes lo mejor, me ha dicho. Mister, es que ya fallé uno en pretemporada.
I és que, com dèiem, quan les coses van mal donades, la mala sort és el teu màxim aliat, però s'ha de somriure sempre. Les lesions tampoc han acompanyat gens a l'Olot. La infermeria olotina es va emplenar un altre cop, ja que en l'últim partit de casa van marxar lesionats Saïd Ubay i Ferran Bruguer. Aquest últim sembla que amb problemes més greus al genoll, sobretot perquè ja s'ha confirmat la seva lesió. A més, qui s'està recuperant de la seva lesió en la tercera jornada és Marc Castells, que vol tornar ja al gener, i els lesionats Blázquez i en especial Carles Mas, el president de l'Olot, Joan Agustí, explica la situació de Carles Mas de la Unió Esportiva Olot.
I aquesta lesió és fruit del seu esforç i persistència en voler jugar a futbol i en voler defensar els colors. És un jugador que s'ha portat magníficament bé, extraordinàriament bé, i està clar, ha arribat un moment que els metges li han aconsellat que no pot tornar a jugar a futbol.
I quan tens jugadors lesionats i estàs a la zona baixa de la taula, el que has de fer són canvis. Un d'aquests ha estat el canvi d'entrenador. Ara veurem si en la finestra hivernal de fitxatges, durant el mes de gener, l'Olot es mou en aquest mercat, que és necessari, però alhora complicat, perquè, segons Agustí, no hi ha recursos suficients per fitxar en aquesta finestra.
Apostarem en la mida en què puguem, perquè nosaltres per fer entrades haurem de fer sortides. Els recursos estan exaurits i esgotats. El director esportiu quedava sorprès de que el marge de maniobra fos tan estret. Però la veritat és aquesta, no hem d'enganyar ningú, el marge de maniobra és estret, però intentarem fer el que puguem i intentarem reforçar la defensa perquè és crític i necessari.
Tot i no haver-hi recursos, el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Arreset, comenta que hauran de fer més esforços que mai per a poder fitxar.
A nivell esportiu, la situació no és, a nivell de classificatòria, no és la que volíem. I està clar, a mi m'agradaria doncs, poder moure alguna fitxa i poder incorporar algun jugador. Lògicament, l'economia mana i en breu doncs, acabarem de valorar si realment es pot, no? Però sí, jo crec que a l'equip li aniria bé doncs, un parell o tres de reforços per acabar doncs, encara aquest últim tram de Lliga i poder sortir d'aquest lloc a la classificació que no ens agrada, no? Que estem a baix i que per una cosa o per l'altra no acabem de sortir.
Veurem què passa, si l'Olot fitxa o no fitxa, si recupera jugadors o no. però el que sabem segur és que l'Olot arribarà en màxima forma física al primer partit de gener, ja que Risueño no ha donat descans a la plantilla, excepte, òbviament, els dies més assenyalats en aquestes festes de Nadal. El tècnic valencià vol que el seu equip arribi al màxim de bé al primer partit de l'any, al camp del Badalona Futur, que es disputarà el cap de setmana després de Reis, perquè l'Olot vol treure el cap. L'Olot vol seguir sent de segona federació. I és que després de repassar la situació actual del club de la Unió Esportiva Olot, anem ara a repassar la situació actual de la segona federació. Anem a conèixer els resultats d'aquesta última jornada de l'any i de la classificació. I a la jornada 15 de segona ref, al grup tercer, es van donar els següents resultats. Atlètic, Saguntí, 1, València, Mestalla, 1. Alzira, 0, Hèrcules, 0. Formentera, 0, Terol, 1. Penya Deportiva 1, Ebre 1, Deportiva Aragón 1, Eivissa 0, Olot 0, Mallorca B 0, Lleida Esportiu 1, Badalona Futur 2, Manresa 1, Espanyol B 1 i Terrassa 1, Prat 1. I pel que fa a la classificació, anem a repassar la totalitat de la taula i coneixem on estan situats tots els equips catalans. En primera posició hi ha el Terol amb 32 punts, seguit de l'Espanyol B amb 30, València i Penya Deportiva amb 28 punts i 26 respectivament, Manresa amb 26, Formentera 6è classificat amb 24 punts, el Terrassa amb 22, Deportiva Aragón amb 22 també, 9è classificat, seguit del Badalona Futur també en 9ª posició, l'Atlètic Saguntí 10è amb 18 punts, l'Hèrcules amb 18, el Prat també amb 18, l'Alzira 13è amb 17, Lleida Esportiva amb 16, a Eivissa amb 14, Mallorca B amb 13 i l'Olot amb 11 i l'Ebre, que tancaria la classificació i seria el cuer, amb 8 punts. I com hem dit, aquest cap de setmana no hi ha competició, per tant, no hi ha porra de l'Olot, però el que sí que volem fer des de la tàctica és repassar i actualitzar-nos al moment sobre com estan els equips situats al futbol amateur. Així que anem ara a pel futbol territorial.
Primera Catalana.
A Primera Catalana, el Bordó Tosca és antepenúltim amb 8 punts després de caure per 4-2 al camp de l'Escala. Els homes de Jean-Miquel Salavedra no estan en el seu millor moment i és per això que des de la direcció esportiva i la Junta creuen que l'equip ja ha tingut prou temps per acomodar-se i adaptar-se a la categoria i que a partir d'ara exigiran més els jugadors, òbviament. Ho explica el director esportiu, Albert Ernest.
Jo crec que ara aquest 2023 hem d'exigir doncs, una miqueta a l'equip, als entrenadors, als jugadors, doncs, que facin aquest tomb i que ja no només sigui competir, sinó que sigui sumar punts. Ha estat molt a prop de la victòria, molts partits, no hi hem acabat d'arribar, i hem d'arribar-hi, hem de treballar per arribar-hi. I estem esperançats, tenim ganes de que vagi bé, i estem posant tots els nostres recursos, tots els que podem posar, i a partir d'aquí doncs, esperem doncs, que el 23 també sigui un molt bon any pel Bosa Tosca.
I repassem ara la jornada de la Primera Catalana, aquest cap de setmana passat, amb un empat entre el Vic i el Manlleu, el derbi, un dels derbis, deixeu-me dir, més bonics de Catalunya, perquè l'he viscut en primera persona, i per tant puc dir que és un dels derbis més bonics de Catalunya i, òbviament, de la Primera Catalana. Lloret, 3, Can Givert, 0, Mollet, 0, Torelló, 2, Banyoles, 1, Figueres, 1, Parets, 1, Palamós, 2, Granollers, 5, Bescanó, 0, l'Escala, 4, que és el líder contra el Bosc de Tosca, 2, i Mataró, 1, Caldes de Montbui, 0. Hi ha la classificació i a l'Escala amb 30 punts en primera posició, segon el Lloret amb 23, tercer el Granollers i quart el Banyoles amb 21 punts respectivament, cinquè el Figueres amb 20, sisè el Vic amb 18, Can Givert amb 15 punts, vuitè el Manlleu amb 13, Caldes, Torelló, Mataró i Palamós també amb 13 punts, Parets del Vallès amb 9, Bosc de Tosca amb 8, Bescanó amb 8 i Mollet, cuer de la Primera Catalana amb 7 punts.
Segona Catalana.
I I com sempre seguim repassant també segona catalana i ho fem amb els dos equips garrotxins. El Sant Jaume Olot B va guanyar aquest cap de setmana passat contra el Porqueres per 2-1, una victòria importantíssima per acabar l'any que fa que els de Jordi Freixet tornin a agafar ales. Qui fa jornades que aquestes ales se'ls ha tallat és el Besalú, que després d'una ratxa de 4 victòries seguides veu com la mala sort torna a agafar-los de la mà. I és que els besaluvencs van caure per 3-1 al camp del Roses aquest passat diumenge i amb aquesta derrota els homes de Manel Puigverd tanquen un any important a nivell de club, ja que és el centenari, i també a nivell de primer equip. Repassem ara la classificació de segona catalana d'aquest subgrup 1A. I com dèiem, en primera posició hi ha el Begú amb 25 punts, seguit de la Jonquera amb 24 i el Torroella amb 22. Aquests tres serien els equips que farien play-off per pujar a primera catalana. El Roses és quart amb 22 punts, el Sant Jaume 5è amb 16 punts, 6è el Porqueres amb 14, 7è l'Empúria Brava amb 13 punts, seguit del Besalú també amb 13 punts, Bisbalenc amb 11, Viladamat amb 10 i tanca la classificació aquest subgrup 1A de segona catalana a la Marca de l'Am amb 6 punts.
Tercera catalana.
A la tercera catalana no tenim campió d'hivern garrotxí, perquè ho és el Fornells, però sí que sabem qui és el millor garrotxí de l'hivern en aquest grup. Es tracta del Club Futbol Les Preses, que se situa en setena posició amb 20 punts. Tot i que Les Preses ha tingut un començament molt bo de temporada, aquests últims 4 partits encadena 4 empats. Tot i que l'objectiu és consolidar l'equip a la part alta de tercera catalana, el club no renunciarà a res si es troba opcions. El president de Les Preses és Xevi Colomer.
Bueno, l'objectiu d'aquesta temporada era consolidar aquest equip a la part alta de tercera catalana. Crec que ja portem 2 anys doncs, que estem allà, però no acabàvem de fer el pas. Creiem que tenim jugadors i equip per estar amunt, per tant l'objectiu salvant-se, que ja no hi ha cap problema, però si al començament de la segona volta estem en aquesta situació que estem ara, no lluitarem per tot.
I no tot han set flors i violes pel club presenc, perquè no tot ha estat, com dèiem ara, flors i violes, perquè des de la Junta, a principis de temporada, es va firmar amb un entrenador gironí, que havia entrenat l'Atlètic Banyoles, entre altres anomenat Sergi Croset. Quan l'equip anava quart classificat i els resultats acompanyaven, va saltar la xispa. Els jugadors no estaven conformes amb la manera de gestionar el vestuari i amb la feina de l'exentrenador. Aleshores, la Junta va decidir prescindir dels seus serveis, ja que els hi va arribar la possibilitat d'incorporar un altre entrenador. Aquest nou tècnic, Gerard Joventeny, es va estrenar a casa contra el Badesenc amb un empat i al camp del Santa Pau, on també va treure un punt aquesta passada jornada. 2 punts de 6 amb el nou entrenador, però amb molt bones sensacions.
Però sí que és veritat que a mesura que passaven les jornades, doncs veies que faltava una mica de xispa a l'equip. L'equip sí que anava guanyant i estava a dalt, perquè hi ha qualitat, però veies doncs, que els jugadors, tant els titulars com no acabaven d'estar a gust doncs, amb el sistema i amb la manera de fer doncs, d'en Jordi. No? Això ens ho van, lògicament, van parlar amb els jugadors i ens va donar les circumstàncies doncs, que se'ns va posar un entrenador de cara doncs, per poder-ho fitxar i van prendre la decisió doncs, de fer canvi d'entrenador.
El Club Futbol Les Preses és el millor garrotxí de la categoria, però no és l'únic, així que anem a repassar la resta de partits i la classificació a tercera catalana. Camprodon 0, Sant Ponç 1, Sant Privat d'en Bas 0, Sant Gregori 4, el Badesenc 0, Fornells 3, Salrà 2, Garrotxa 1, Camp de Bànol 1, Fontcoberta 0, Sarrià de Ter 5, Comacros 2, Amer 3, Les Planes d'Hostola 0, Atlètic Banyoles 4, Cornellà de Terri 1 i Santa Pau 0, Les Preses 0. I a la classificació tenim el Fornells líder amb 30 punts, seguit de la Badesenc amb 27, Sant Ponç tercer amb 25 punts, quart la Mera amb 24, cinquè el Camp de Bànol amb 24, sisè el Sant Gregori amb 22, setè Les Preses com a millor garrotxí amb 20 punts, Fontcoberta vuitena posició amb 19 punts, Sarrià de Ter el segueix amb 18, Comacros en desena posició amb 17 punts, el Camprodon amb 15 punts, el Sant Privat un altre garrotxí també amb 15 punts, seguit de Les Planes amb 13, el Cornellà de Terri 14 amb 12 punts, quinzè el Santa Pau amb 12, garrotxí, Cellera amb 11, Atlètic Banyoles amb 10 i tanca la classificació l'Escola de Futbol Garrotxa amb 8 punts.
Quarta catalana.
I I a quarta catalana sí que tenim campió d'hivern, Carrutxí. Es tracta de l'Hostoles, un equip que la campanya anterior militava a tercera catalana i que malauradament va consumar el descens. L'Hostoles és primer classificat al grup 27 de la quarta catalana amb 31 punts, on ha guanyat 10 partits, n'ha empatat un i n'ha perdut dos. El conjunt de Sant Feliu de Pallerols no està sol al capdavant de la classificació, sinó que el segueixen de ben a prop el Sant Roc amb 2 punts menys i el Sant Pere Màrtir amb 28 punts. L'entrenador de l'Hostoles és Pep Casadevall.
Pues mira, demanàvem que ens acomodéssim aquesta categoria que és nova per nosaltres i no ens ha costat molt. Estem entrenant com bèsties, hi ha il·lusió perquè les coses del moment funcionen, però tots sabem que va a ratxes i que, vine, que avui toca guanyar i qui sap demà què tocarà. Per tant, viure el moment, treballar molt i dia a dia.
Tot i que l'Hostoles sigui campió d'hivern, la temporada és molt llarga i la diferència de punts entre els tres primers classificats molt curta. Anem a repassar com està la categoria i la situació dels altres equips garrotxins. I és que pel que fa als resultats, a la jornada 13 de quarta catalana, les preses B4, Atlètic Olot 2. La canya Sant Joanenc es va ajornar, però va jugar ahir el partit i, per tant, el Sant Joanenc es va emportar la victòria. Sant Miquel de Campmajor 4, Usó 1, Sant Roc 1, Sant Pere Màrtir 0, Serinyà 3, Maià 0, Jonetes 5, Vall d'en Bas 2, Montagut 5, Besalú B 0, Castellfollit 2, Bonmatí 0 i Camós 0, Hostola 0. Anem ara a descobrir la classificació i com estan els equips garrotxins a l'última categoria de Catalunya. I a la classificació tenim líder l'Hostoles amb 31 punts, seguit del Sant Roc amb 29. El Sant Pere Màrtir, tercer, amb 28 punts. A partir d'aquí, quart, el Sant Miquel de Campmajor amb 25, cinquè, el Sant Joanenc amb 27 punts. Perdoneu, ara està el Sant Joanenc davant del Sant Miquel de Campmajor, degut a la victòria que hi va aconseguir al camp de la canya en el derbi. El Jonetes és sisè amb 23 punts, el Serinyà amb 23, el Camós amb 19, novena, les Preses amb 19 punts, desena, l'Osó amb 17, onzè, Montagut amb 16, 12è, Castellfollit amb 15, 13è, la Canya amb 15, 14, Vall d'en Bas amb 14 punts, el Bonmatí és 15è amb 11, l'Atlètic Olot és 16è amb 7 punts, el Besalú B és 17è amb 6 i el Cué de la quarta catalana és el Maià amb 4 punts. Després de repassar tota l'actualitat del futbol des de segona ref fins a quarta catalana, anem ara, com sempre, amb el poliesportiu.
La tàctica, tot el que cal saber per seguir bé la jornada.
Poliesportiu.
I en el poliesportiu comencem parlant d'hoquei, com ho fem sempre, perquè l'hoquei Olot cau derrotat a La Corunya per tancar el 2022 per 4-2. La manca d'encert va tornar a penalitzar l'hoquei Olot en un partit on els moments puntuals van decidir. El Dominicos va demostrar sentir-se més còmode sobre el parquet en gran fase del duel, després d'un inici dels lutins, amb ocasions clares per avançar-se. Aquesta derrota provoca que el conjunt de García i Piera tanqui l'any a la vuitena posició, amb 4 punts de marge respecte al descens. I tot i que no hi hagi partit aquest cap de setmana, parlem amb en Roger Isern per analitzar un any 2022 molt positiu, tant pel primer equip com pel club. Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Aniol.
Sé que tens ganes de que repassem una mica aquest any de l'hoquei Olot, aquest 2022, que ha estat un gran any, en gran part. Però abans, si et sembla, Roger, repassarem els resultats de la setmana passada i també repassarem com ha quedat la classificació del primer lloc al 12è i et preguntaré, òbviament, si l'expert en hoquei de la casa, que em diguis què t'estranya, què t'ha sorprès, no? Comencem, el Congrés va guanyar 5-2 al Companyia de Maria, Cerdanyola 2, Vendrell 5, Dominicos 4, Club Hoquei Olot 2, Oviedo Roller 2, Taradell 3, Mataró 4, Lloret 1, Barça Atlètic 2, Sant Just 1. De qui et sorprèn algun resultat, de moment?
Home, el que em sorprèn més és el de l'hoquei Olot, perquè no pogués aconseguir la victòria, aquesta derrota. Sí que és cert que potser la sorpresa, entre cometes, és la victòria del Vendrell a la pista del Cerdanyola, un equip que feia molt de temps que no aconseguia una victòria, però la resta, sobre el paper, no va haver-hi cap sorpresa. Es va tancar l'any en negatiu per l'hoquei Olot, però sense gaire sorpresa en aquest grup nord de l'hoquei Lliga Plata.
I un hoquei Olot que queda en vuitena posició perquè va primer el Mataró amb 24, Taradell amb 21, Barça Atlètic amb 19, igualat amb el Sant Just, Lloret amb 17, Congrés amb 11 i el Dominicos també amb 11, que amb la victòria supera el club hoquei Olot, que és vuitè amb 10 punts, Cerdanyola amb 9 punts, Vendrell amb 6, Oviedo Roller amb 6 i Companyia de Maria amb 4. D'aquí, Roger, què et sorprèn? L'Olot creus que està en la posició que es mereix? Creus que hauria d'estar més amunt o creus que ha tingut sort i hauria d'estar més avall?
Home, a veure, jo crec que per números l'hoquei Olot sí, hauria d'estar potser una posició potser més amunt, si hem de filar molt prim. La veritat és que està en una posició que sobre el paper hauria d'estar l'hoquei Olot a inici de temporada. Sí que és cert que s'ha partit la Lliga, com hem comprovat ara a la classificació. Hi ha cinc equips molt destacats, com Mataró, Taradell, Barça Atlètic, Lloret i Sant Just, però sí que hi ha aquest grupet, no? Jo crec que l'hoquei Olot és millor que el Congrés. Crec que ho va poder demostrar a casa. És d'un nivell del Dominicos, perquè es va veure a la Corunya, i per mi és superior a la resta d'equips que té per sota. Què passarà a la segona volta? O el que queda de primera i segona? No ho sabem. Aquesta Lliga s'ha demostrat. Guanya tothom contra tothom, perd tothom contra tothom, i l'hoquei Olot haurà de lluitar per no caure en posicions perilloses i per intentar somiar per la part alta.
Doncs Roger, si et sembla, comencem ara parlant ja de l'any en qüestió, el 2022, sí, que deixem ara d'aquí pocs dies, un 2022 on la primera notícia va ser que ens vam aguantar i vam aguantar a Hoquei Plata, a la segona divisió espanyola, per tant, un 2022 que va començar de la millor manera.
Sí, jo crec que és la notícia de l'any, aquell partit amb el Vilanova, i com tu recordaràs, Daniel, perquè eres al pavelló, es va veure juntament amb 3 setmanes abans, crec que era 2 setmanes abans, amb el Barça Atlètic, un ambient de gala, mai s'havia vist un Josep Jou com s'havia vist mai. Jo crec que a banda de l'èxit esportiu de l'equip salvant-se 4 jornades pel final, és el vincle que s'ha creat, no? Amb l'afició, la ciutat i el club, anant al pavelló a veure un esport que per molts era desconegut, per els altres despreciat, i ha estat un any triomfal. Jo crec que és no com el 2021, perquè és l'any de l'ascens, però gairebé el posaríem al mateix esglaó, perquè és un 2022 històric, amb un hoquei Olot que ha competit a la segona màxima categoria de l'hoquei patins estatal, i la veritat que ja el signaria jo ara mateix que el 2023 sigués igual o millor.
I ara ho parlàvem, no? En 2022, on s'ha vist una Josep Jou que no s'havia vist mai, perquè recordem, abans amb l'hoquei anaven una cinquantena de persones, i hem arribat a ser 900 i pico persones en un pavelló, que la veritat que, com deies, jo hi era, i va ser espectacular. Per tant, és una altra de les notícies de l'any.
Sí.
Un pavelló ple, una ciutat que està amb l'hoquei, i una ciutat que viu l'hoquei, com potser el 50 o 60% de les persones que estan al pavelló no havien anat mai a veure hoquei.
No, pràcticament no sabien ni les normes ni com funcionava l'esport, i s'ha vist que és un ambient espectacular. Jo sempre no em canso de repetir-ho a les retransmissions i aquí a la Tàctica cada divendres, que per mi és dels millors ambients que hi ha a Catalunya, i si filo molt prima, a Espanya, perquè un pavelló d'aquestes característiques amb capacitat gairebé per 1.000 persones, doncs veure el ple per un partit amb tots els respectes de la segona màxima categoria de l'hoquei patins a Espanya, doncs sincerament això el trobo el primer èxit. I això és gràcies a, primer de tot, a tenir un equip amb gent formada a casa, i segona, per la gent que hi ha darrere el club, que potser no la veiem sobre la pista, però és que és la més important. Fa gran l'hoquei Olot, un hoquei Olot que no només en primer equip, sinó que ha crescut, té hoquei, ja ha recuperat el sènior femení, té més equips que la temporada passada, per tant, tanca l'any estant al súmum de la seva història, i qui sap si el 2023-2024 això va creixent. Esperem que l'any vinent doncs es vegi una Josep Jou amb el mateix ambient que hem vist aquest 2022, la veritat.
Quan dius que va creixent, creus que un dels objectius que tenen ja a llarg plaç el club seria pujar a Hoquei Lliga, o creus que primer de tot s'ha d'estar a Hoquei Plata i anar veient què passa, sense més aspiracions?
Bé, això és molt arriscat, eh? A mi m'agrada anar amb peus de plom. Jo crec que sí que el projecte a llarg termini pot ser-ho, pujar a Hoquei Lliga. Aquesta temporada jo crec que seria utòpic pensar-hi, encara és molt aviat, però qui sap si la temporada que ve acabes de fer aquest pas per estar a la part alta. Si el fas aquest any, que encara hi ha temps, no el descarto, si el fas aquí dues, bueno, jo crec que és una cosa que va molt a llarg termini. Això a molts clubs els ha passat, que fan projectes enormes, pugen un any i l'any següent baixen. Jo crec que la filosofia de l'hoquei Olot no ha de ser aquesta. Ha de ser créixer amb la base, sobretot, és el pilar fonamental i el pilar que t'ha portat a estar a Hoquei Plata durant aquestes temporades. És molt aviat per dir-ho. Tant de bo, eh? Jo sóc el primer que ho desitjo, que l'equip estigui a aquella lliga. Seria el premi espectacular per al club. Però jo crec que encara és molt aviat per parlar-ne.
I com dèiem també ara, un 2022 on el lligam amb la gent s'ha enfortit, i de quina manera, però això ha provocat també, com dèiem, que el club creixés en equips i que també es tornés a crear un hoquei femení, que a Ràdio vam treure la notícia fa poc, un hoquei femení que va però com un tiro, no?
Sí, espectacular. Va com un coet el sènior femení. Per mi és una de les grans notícies que Olot torni a tenir un equip de femení amb jugadores que ja havien estat a la casa. Es va dissoldre aquell equip i després de gairebé 2 dècades ha tornat. Per mi és de les grans notícies. A banda de que comentàvem aquest ambient, els primers nens i nenes que veus a la Josep Jou als partits del primer equip masculí doncs són els nens i les nenes de la base. L'hoquei femení està pujant, a Olot potser no és aquelles bases més conegudes de Catalunya, però s'està fent un nom, i això té, té tots els honors i totes les gràcies se'ls ha de donar a la gent que desinteressadament i sense, per dir-ho, per amor a l'art, sense per motius econòmics, jugar a hoquei patins, doncs és el clar exemple de l'hoquei femení. Moltes d'elles són mares, tenen obligacions laborals, entrenen quan poden, com l'altre dia van a jugar justes i tot així, guanyen, golegen, practiquen un bon hoquei patins, ja van poder comprovar que comença a enganxar una mica l'hoquei femení, hi havia de més d'un centenar de persones dissabte passat a la Josep Jou. Per mi també és una de les grans notícies, i positives, i tant de bo, perquè la base hi és, segueixi, no només amb la part masculina, sinó amb la part femenina, perquè sempre ens podem omplir la boca de parlar d'esport femení, però sempre s'ha de veure en fets, i no només és el boom com podria ser el Barça femení de futbol, sinó amb clubs petits, com és l'hoquei Olot, doncs també s'ha de fer, i la feina que s'està fent ara és excel·lent.
Doncs Roger, ho deixem aquí perquè ja no ens queda temps. Esperem que, primer tot, que acabis de passar un bon 2022 i que l'inici del 2023 comenci amb una victòria de l'hoquei Olot, que jugarà on, Roger?
A la pista del Barça Atlètic, diumenge 15 de gener, a les 12 del migdia, si no canvien les coses, si hi hagués canvis, evidentment, ho informaríem aquí. I deixa'm acabar, Aniol, donant-te l'enhorabona, perquè aquest any també t'has estrenat a la Tàctica. Molts èxits pel 2023, un programa que ens aporta tota la informació esportiva abans del cap de setmana. Per tant, Aniol, bones festes, bon any, i ens retrobem amb molt d'hoquei patins el 2023.
Doncs moltes gràcies a en Roger Isern, que serà al pavelló del Barça Atlètic, per explicar-nos el 15 de gener el partit entre el Barça Atlètic i l'hoquei Olot. Moltes gràcies, Roger.
Adeu.
I seguim parlant d'altres temes del poliesportiu, perquè en bàsquet comencem amb la segona catalana i el club bàsquet La Vall d'en Bas, que va guanyar l'altre cop 80-55 contra el Vilatorta. Els garrotxins són primers classificats amb 9 partits guanyats de 10, amb 755 punts a favor i 600 punts en contra. El femení també va guanyar 47-63 contra el Granollers i també són primeres classificades amb 9 partits guanyats d'11 possibles, amb 679 punts a favor i 580 en contra. Els dos equips de La Vall en una grandíssima dinàmica que esperen que continuï el 2023. Ja tercera catalana, el bàsquet d'Arbúcies 72, la Pia Olot 43. La Pia Olot és setena amb 3 partits guanyats de 9. Per altra banda, l'Envàs Porqueres es jugarà el 12 de febrer, 5:45 de la tarda, a la pista dels del Pla de l'Estany. L'Envàs és quart amb 6 victòries de 8 partits jugats. El grup 10 de tercera catalana, Guíxols 91, Club Bàsquet Garrotxa Sant Joanenc 35 i Sant Hilari 78, Club Bàsquet Olot 73. Els Sant Joanencs només porten 2 partits guanyats de 9, mentre que els lutins són 6ens amb 5 partits de 10 jugats. A tercera catalana femenina, victòria de la Pia Olot contra el Camp de Bànol. El Sant Joanenc va aconseguir la victòria contra el Sant Julià de Ramis per 62-49 i el GEC es va imposar per 71-40 contra els de la Vall d'en Bas. La Pia Olot és segona amb 9 partits guanyats, la Vall terceres i el Sant Joanenc setenes. A la piscina, els olotins van guanyar a la piscina del GEC per 7-14. El Club Natació Olot a hores d'ara és segon i ja ha finalitzat la primera volta. Ha guanyat 6 partits i n'ha perdut un, i l'objectiu cada vegada és més a prop, lluitar per jugar al play-off. L'entrenador del Club Natació Olot és Janivert.
Sí, de moment la veritat és que no ens podem queixar. Hem fet una molt bona primera volta, amb 6 victòries i una derrota. No és excel·lent, perquè si fos excel·lent haguéssim quedat primers aquesta primera volta, però la veritat és que estic content. L'equip està entrenant, l'equip està jugant bé, està donant la cara, vull dir que no em puc queixar, molt bé.
Aquí també on sempre tornem ara són els pavellons, perquè el Vòlei Olot va aconseguir una victòria per 1-3 al pavelló del Pòrtol. Ara mateix els olotins són novens amb 11 punts de 11 partits jugats. Han acabat l'any en novena posició i la primera volta, ja que el pròxim enfrontament serà a la pista del Sant Martí Aula el 15 de gener a 4:45 de la tarda. I seguim amb bones notícies. El tenis taula Olot va tornar a aconseguir una victòria, tot i que aquest cop no va ser tan fàcil com en totes les altres ocasions. Tant Caimel com Diego Pinho com Arnau Pons van haver de suar de valent per a poder treure la victòria d'un partit contra el Vic, en el qual van acabar guanyant per 3-4. Ara mateix els olotins són primers amb un partit més que el segon classificat i amb 9 partits guanyats de 9. El següent partit dels dos Òscar Gallegos serà el pavelló del Mataró el pròxim dia 15 de gener a les 12 del migdia.
Les 12 van tocar. Les 12 van tocant. Ja has anat el rei infant, fill de Maria. Ja has anat el rei infant, fill de Maria, fill de Maria.
I les 12 van tocant i arriba el Nadal i de cares a la setmana que ve també hi ha les diferents Sant Silvestres que any rere any agafen protagonisme durant aquestes festes nadalenques. Com sempre, podeu estar informats d'aquestes curses i tot l'esport a Ràdio Olot i Olot Televisió i a les xarxes socials d'ambdós mitjans. Esperem que us hagi agradat, que us hàgiu sentit còmodes amb la tàctica d'aquest any, perquè ara farem un petit descans durant les vacances de Nadal i tornarem amb les piles carregades al 2023. Això és tot de la tàctica del cap de setmana, la última tàctica de l'any. Tactiqueres, tactiqueros, que passeu unes bones festes i feliç any nou. Ens veiem el 2023 amb més esport. Gràcies.
Avalem, esmorzarem. Avalem, esmorzarem. I a Jesús adorarem. I a Jesús adorarem.
I amb neu hi anem?
Sí, i tant, Pau. Ja veuràs que divertit.
Oh. Allà sota una penya...
La tàctica. Amb Aniol Puigvert.
Allà sota una penya n'és nat el Jesuset.
Noet, Noet, que és fill de mare...